A Ràdio Girona, Batalletes de la Ràdio, amb Renfe. El teu tren.
Ja sabeu que quan sona aquesta sintonia entrem en territori de Batalletes de Ràdio Girona i avui posem-nos seriosos, ens visiten els directors. Jaume Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Jordà, bona tarda.
Bona tarda.
Podríem dir que sou l'últim director de l'era analògica i el primer de l'era digital i que us encamalleu al mig, una miqueta?
No, podria ser.
Sí, sí, bueno, sí, és una visió, sí, home. Sí.
Us coneixeu una mica, no?
Home...
Ens coneixem molt, ens coneixem molt.
Per sort, ens hem conegut.
Sí, sí, sí. En Jordi va ser el meu primer director a Ser Empordà, a la ràdio en la que vam treballar tots dos abans de passar per Ràdio Girona, i va ser el meu primer director. Ell em va pagar el meu primer sou a la ràdio, 3.000 pessetes.
Carai.
Mensuals.
Ostres, tant de memòria.
Sí, 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 sí. I em va donar aquell xec en el replà de Ser Empordà Figueres i jo li vaig dir que no volia, que jo feia això de la ràdio perquè m'agradava, no per collar diners. Sí, sí. Pots quants anys?
Però ja no ho veuràs més, això.
No, ja no, ja no.
Pels millennials, 18 euros.
Sí, vaig buscar l'altre dia quan serien diner constant, són 50 euros.
Ara serien 50 euros?
Sí.
Molt bé, molt bé.
Cal dir que aleshores col·laborava, feia poquetes cosetes, però intenses.
Bueno, una cosa que abans estava a l'ordre del dia, no? Hi havia tot un seguit de gent que col·laborava amb la ràdio, que si els programes de carrusel dels caps de setmana, que si especials, no? Estava a l'ordre del dia, no, Jordi, això?
Sí, sort n'hi havia dels col·laboradors. I estem parlant de la meva època i cap aquí, que sort n'hi havia dels col·laboradors, però és una època que ja hi havia molta gent professional i s'anava ampliant la zona professional. Però si mirem una mica més enrere, quan jo vaig començar a la ràdio tenia 14 anys i vaig posar el peu i vaig començar a fer coses. Aleshores, de professionals a la ràdio n'hi havia dos i encara. La resta era absolutament tot col·laboradors. Aleshores sí que era bàsic, el col·laborador que era imprescindible. Més tard també eren molt importants, però ja era un altre nivell, no? Però sempre han sigut importants els col·laboradors a la ràdio i tant.
Ja se li veia en Jaume,
i tant.
Fusta de director.
I se li veia allò com es diu, que marca maneres, es diu, o una cosa així, és l'expressió, no? Se li veia perquè tenia una afició brutal. Era jove, no sé quina edat tenia, llavors jo veia...
Quan vaig aterrar a Ser Empordà en tenia 19.
Jo veia un noi jove que sempre somreia, sempre reia. I a vegades no em recordava el nom i deia, sí, home, aquell que sempre riu. I deien, en Serra, doncs aquest, això. Doncs sí, sí, se li veia unes ganes enormes, li agradava molt el que feia. I, de fet, els que portem anys a la ràdio, com ve alguna persona nova que vol entrar a la ràdio i tal, ja, una mica ja es veu si tindrà bon camí o no. Si et comença a dir que ella ha de plegar a tal hora perquè ha d'anar al gimnàs i que a la tarda té classes de bateria, doncs li dius, dedica't a una altra cosa, la ràdio no és pas per això. Però si pinta maneres, doncs ja es veu. Ja. I en el cas d'en Jaume es veia sobradament que hi tenia unes ganes i una afició brutal, i quan feia coses se li veia, vull dir que no. I ja veus la carrera que ha fet després.
Què et sembla, Jaume?
Sí, no, vaja, jo vaig entrar a treballar a la ràdio perquè, efectivament, ja des de petit jo sempre havia volgut treballar-hi i vaig tenir aquesta primera possibilitat i treballava amb en Jordi. I amb en Jordi vam treballar junts uns quants anys a Ser Empordà, després ja va venir a Ràdio Girona. Tu vas venir a Ràdio Girona l'any...
88.
L'any 88. Jo em vaig quedar a Figueres un temps, però després tu em vas fer venir a Girona, vaig treballar un temps als antics estudis de Ràdio Girona al carrer Pompeu Fabra. Mhm. Vaig fer-hi programes informatius, després vaig fer la ràdio El Sol aquell estiu, i després vaig tornar a Figueres per fer-ne de delegat, depenent d'en Jordi, durant un any.
Sí, sí, és el procés... bueno, és, aleshores aquí va haver alguns petits canvis perquè Ràdio Girona en aquella època era de la cadena catalana. No confonguem amb Ona Catalana, que és una cosa posterior. Aleshores deia cadena catalana que només hi havia Barcelona, Lleida i Girona, no n'hi havia cap més, que era el que venien de l'antiga Ràdio Associació de Catalunya, no? I era una època de crisi i de més, i Cadena Catalana funcionava com a empresa malament, ja tenia una crisi forta i va ser quan la SER la va comprar, I aleshores doncs, va ser el procés d'incorporació d'aquesta emissora doncs, a tota l'estructura de la SER, no? Que va ser un procés doncs, com moltes empreses, que quan absorbeixes una altra doncs, l'has de portar cap a la manera de funcionar i el sistema de funcionar i estructura i de més. No? I van ser uns mesos de transició. I bé que doncs, a partir d'aquí van començar a treballar i a fer créixer això, perquè Ràdio Girona tenia un potencial brutal, era l'emissora de gana de les comarques de Girona, tenia una marca i un nom molt importants i calia doncs, potenciar-ho, i la SER amb la programació que tenia i les musicals dels 40 principals doncs, eren productes magnífics, era una associació magnífica per fer créixer això, no? I va ser doncs, el tema, i una de les coses que es va fer al cap de poc va ser els estudis nous, que en parlem com vulgueu, que vam passar de Pompeu Fabra aquí a on som ara, a la plaça Josep Pla.
O sigui, amb la direcció d'en Jordi Jordà, la ràdio va venir aquí allà on som ara, i amb en Jaume Serra la vam canviar per dins.
Sí, l'any 2007, si no recordo malament, va ser quan vam fer la remodelació, tal qual són els estudis d'ara. En el moment que la SER compra una catalana, hi ha moltes freqüències a la província de Girona i han de passar per aquests estudis, i llavors fem aquesta remodelació i ens va quedar molt bé l'obra, la veritat s'hi dit, que cada cop que vinc...
Encara s'aguanta,
sí,
eh?
Sí, no, escolta'm, vol dir que els que hi treballeu respecteu molt l'edifici, perquè és veritat que normalment les instal·lacions de ràdio s'acaben de seguida deteriorant. Sí. I d'aquestes, estic dient de fa 16 anys, i les teniu magnífiques, per tant, felicitats. Sí,
estan molt bé aquests estudis, de veritat. Clar, allà a Pompeu Fabra vaig trobar uns estudis que eren petits, allò era un àtic, aleshores els àtics tenen molta terrassa, que per viure-hi està molt bé, un àtic amb terrassa i vistes al centre i magnífic, però com a lloc de treball era petit perquè el que era la part de vivenda era realment petit. I ja no s'hi cabia aleshores. I l'entrar a formar part de la cadena SER vam augmentar l'activitat, amb la qual cosa encara sí que havia molt menys, no? D'entrada ja hi vaig haver de posar de les primeres coses de seguida, va ser aire condicionat, perquè allò era un àtic i no s'hi aguantava l'estiu, no? I almenys vam poder treballar aquell estiu, no? I després va ser, doncs, buscar uns locals nous, fer el projecte i pressupostar-ho, que això era un cost important, i convèncer, doncs, a la Direcció General de Madrid de la necessitat i posar-ho en marxa i fer-ho.
I quin any es van inaugurar aquests estudis?
Es van inaugurar el 93.
93.
Sí? I vam celebrar el 60è aniversari. I ara celebreu el 90è aniversari. O sigui, fa 30 anys ja, imagina't. Sí. Jo recordo que vam fer el trasllat en voltants de Nadal. Abans de Nadal ja estàvem traginant coses cap aquí. I llavors vam acabar a principis d'any acabar-ho de portar tot cap aquí. I l'aniversari ja l'hauríem pogut celebrar. El que passa que em vaig esperar una mica perquè estéssim consolidats aquí, que els estudis ja funcionessin, ja estés tot en marxa...
Sí, clar, perquè traslladar una ràdio...
Sí, té la seva complicació, sí. I ja un cop, em sembla que ho vam fer per allà el mes de març o abril, que a més aquell any hi havia eleccions, em sembla que era al Parlament, i evidentment no hi va faltar ningú, em refereixo dels polítics, i eren absolutament tots, l'haver-hi eleccions era... Bueno. Fins i tot hi va haver qui va dir, ho has fet ara perquè vinguin tots? No, la veritat és que no era aquesta, no? Però hi moltíssima gent de Girona i molta gent de moltes entitats. Va ser una inauguració, jo crec que molt lluïda i que va estar molt bé. I el canvi per la gent que hi treballàvem, jo crec que va ser molt important perquè passàvem d'uns estudis petits amb un material molt obsolet, tot i que ja havia fet algun canvi. A part de l'aire condicionat, havia canviat un estudi i també el que feia servir més, amb material nou de l'època moderna actual, però tot i així la resta era molt obsolet tot. I fins i tot vam posar els sistemes informàtics per fer la publicitat que ara és bàsica. Aleshores encara es feien amb llapis i fitxa. Imagineu el canvi important que va ser. I aleshores, doncs, allò era antic i obsolet i petit. Doncs venint aquí, amb molt més espaiós, molt més gran, amb material totalment nou i modern, doncs, clar, va ser un canvi important. La gent doncs, va passar a treballar molt millor, amb més possibilitats, amb més recursos, i bé, i amb moltes ganes, perquè hi havia un equip, que l'equip sempre és el més important, estem parlant dels estudis, però l'equip sempre és el més important, doncs hi havia una gent amb unes ganes de fer ràdio i que s'ho passava molt bé i que treballava moltíssim, vull dir que es feia una programació, bueno, hi va haver coses, els 40 principals va ser una novetat importantíssima, i recordo que vam fer el primer concert dels 40 principals l'estiu del 89, el mes de juny, a les antigues casernes, que era aquell pati d'armes que hi havia al mig de les casernes, que va estar a rebentar.
Marta Sánchez?
No, encara abans, aquell primer concert dels 40 hi havia de taloners.
Loquillo i de taloners Sopa de Cabra.
Exacte. O sigui, Loquillo i els Trogloditas era l'estiu que havien tret un disco que es deia A por ellos, que són pocos i cobardes, que va ser brutal per ells. Varen vendre molt i van fer molts de concerts. Era el seu gran estiu. I van portar de taloners, diguéssim, per obrir Sopa de Cabra, que estaven als seus inicis. Vull dir que també va anar molt bé per donar-los una empenta, no?, i un potencial, i va passar, segons la policia municipal, 20,000 persones en aquella plaça que gairebé no hi cabien. Vull dir, va ser un començament dels 40 brutal, no?
La secció es diu Batalletes, perquè d'això es tracta, d'explicar alguna batalleta que sigui explicable, eh? En Jaume ja riu, allò. Jaume, alguna que sigui explicable.
M'expliquen tu una, si vols. De l'època jo vaig ser director. Home, mira, aquí hi ha... Tu, Jordi, vas estar aquí de director fins al 93.
Sí.
Jo vaig venir... vaig tornar perquè vaig en Tercer Empordà i Ràdio Girona, vaig estar a Ràdio Lleida el 99. Per tant, a mi em va agafar, per exemple, tu has dit el 60 aniversari, ara és el 90, a mi em va agafar el 70 aniversari. El 70 aniversari jo tinc un record extraordinari perquè va haver-hi dues coses que van ser... Van fer moltes, però dues que van ser molt rellevants. Una és una exposició sobre els primers 70 anys de la història de la ràdio al Museu d'Història de la Ciutat de Girona, que jo crec que dirigida pel Pep Canaleta, una extraordinària, i després que ens van convidar a fer el pregó de les fires de Sant Narcís a la plaça del Vi, i jo tinc un record d'aquell moment extraordinari. I en aquest període dels anys que jo vaig estar aquí dirigint la ràdio, del 99 al 2012, doncs, esclar, d'anècdotes n'hi hauria moltíssimes, no? Recordo el primer dia que vaig treballar aquí, que em vaig acostar on estàveu vosaltres, a la redacció. Els oients no ho veuen, però Raül Muixac riu. Carme Martínez, que està aquí com d'espectadora, també riu, l'actual directora. Ens ha vingut a fer els honors. Riuen perquè jo vaig acostar i els vaig venir a preguntar amb què obrien els informatius i m'han quedat mirant com si parlés xinès, no? Un llenguatge estrany, no?
És veritat que... Hem de dir que no estàvem acostumats a que el director vingués a preguntar per continguts.
És que aquesta era una de les grans virtuts que va tenir aquesta ràdio durant molt temps, i és la seva capacitat periodística en un lloc com Girona. I així, això sí que em sembla que és una de les coses de les que jo em sento més satisfet, la d'haver pogut, diguem, modestament, des de la direcció, contribuir a generar notorietat per la nostra ràdio, que tingués interès al que nosaltres explicàvem, que la gent de Girona, doncs, prengués molt interès en les informacions de proximitat, que era una cosa que en aquell moment crec que vau saber fer molt ben feta i de la que jo estic molt i molt satisfet. Anècdotes, cobertura de determinades desastres que van passar en aquesta zona nostra, per exemple, la de les nevades de l'any 2010, del març del 2010, que ara tu pots explicar on vas anar a dormir aquell dia, Raül, no?
A casa del director.
A casa del director, clar. Sí, clar, perquè va ser una jornada que vam quedar colgats a Girona i els que éreu de fora de Girona havíeu d'anar a dormir en algun lloc. I jo tenia alguna habitació, o no sé si un sofà, no en tinc ni idea, disponible a prop de la ràdio.
Habitació,
eh? Prop de la ràdio. A les fosques, mai sabràs com és casa meva per dintre, perquè la vas veure a les fosques.
Va ser un sopar íntim amb en Xusera.
Sí, esclar, sí. Aquesta va ser una anècdota. I després n'hi ha una altra que la vam explicar en aquest mateix programa per altres circumstàncies no fa gaire, que és la dels incendis de l'Empordà del 2012. Ah, sí. En aquell moment jo ja sabia que jo m'anava a Barcelona i vam fer una programació especial com aquesta de la nevada. És a dir, ens agradava molt fer programacions especials com passaven esdeveniments que consideràvem noticiables, i és una cosa que jo vaig heredar de la ràdio que em vaig trobar a Ser Empordà i després amb en Jordi, el que heredava de Jordi Costa. És a dir, que d'alguna manera doncs, és un tipus de ràdio que està molt bé.
La ràdio és un element viu, vull dir que si està passant una cosa hi hem de ser-hi. Si és una cosa important o transcendent, evidentment, i abans encara era més complicat. Avui dia els mitjans tècnics que hi ha, és molt més fàcil, no? Abans feien com podíem, no? Punxant telèfonos i com fos. Però avui dia que vas amb equips, amb el mateix mòbil ho pots fer, que a més sona digital, que sona com si estigués a l'estudi, vull dir que ha millorat moltíssim la tecnologia, però l'important és sèrie, és a dir, si hi ha un esdeveniment hi hem de ser, i això nosaltres ho havíem fet moltíssim. Ja havíem anat a mil puestos allò de pressa corrent arribar i moldre, no? O sigui, el punxant telèfonos i clar, esdeveniments com focs, nevades o coses d'aquestes, la gent vol saber com estan les coses i què passa, no? I la ràdio és tan immediata que pots arribar a explicar-ho. I la gent ho escolta a casa i si no hi ha llum és igual, els transistors tenen piles, vull dir que és fàcil aquesta comunicació, no? Però hi ha d'haver algú que t'ho expliqui, no? Que vagi allà i ho expliqui.
En el meu període aquí es va crear un grup de gent que li agradava molt la ràdio i que estaven molt contents, crec que en general, de fer la ràdio. Va ser l'evolució dels 40 que van anar creixent, és a dir, Jordi, tu els vas implantar, va ser el primer cop que els 40 principals, que es deia llavors, es van fer en català.
Sí, per primera vegada, perquè es feien a tot Espanya en castellà, fins i tot a Catalunya es feien en castellà, va ser el primer lloc que es van fer en català.
I d'aquell grup professional, doncs hi ha molta gent que està a molts altres llocs, que tothom ha anat creixent, però crec que hi ha un reconeixement, diguem-ne, d'un prestigi professional. En aquell moment vam posar en marxa un projecte que era Tribuna de Girona, conjuntament amb La Caixa i el Diari de Girona, que ens van permetre donar una determinada notorietat en organitzar esdeveniments, conferències i sopars amb gent que d'alguna manera també ens va posar en aquella posició, les retransmissions de la Casballo, a Raül, que tu, evidentment, protagonitzaves, o tantes altres cobertures, o participacions que nosaltres fèiem des del punt de vista dels concerts per Sant Narcís o d'un multitud de coses. Una ràdio viva, en un moment determinat, previ a les xarxes, que ha canviat moltes de les coses de les regles del joc que teníem abans. Ja va començar a ser una ràdio digital des del punt de vista de l'elaboració del so, però que encara li faltava, en el moment aquell, encara no tenia, diguem-ne, el període de la diversificació del consum de la informació que hi ha hagut després amb les xarxes i, evidentment, amb tots els processos digitals de consum que han existit posteriors.
Sí, aquí vam estrenar la ràdio per satèl·lit, que ja a Pompeu Fabra ja vam muntar una parabòlica enorme.
Home, jo recordo, Jordi, els problemes que vas tenir amb la grua aquí al mig de la Plaça Josep Pla, pujant aquella...
Ara no l'explica, doncs. Aleshores, ara es rep tot de manera digital, ara és fantàstic, però aleshores no. I si es havia de rebre per fil microfònic, era com un fil de telèfon, és a dir, i el so era de telèfon. Vull dir que no, això, clar, les musicals no es podien... Un partit de futbol podies retransmetre amb so telefònic, però una musical no podies fer. I quan es va posar en marxa el del satèl·lit va ser una millora brutal, perquè hi havia hores, la nit sobretot, que es feia la programació des de la central de la cadena Madrid i es distribuïa tot Espanya per satèl·lit. I aquí a Pompeu Fabra ja va muntar la parabòlica, però allò, aleshores encara eren els inicis d'això, i les parabòliques aquestes eren molt grosses, feien 2,10 metres de diàmetre. Imagina't lo grossa que era la parabòlica. Ja va ser complicat muntar-la allà, però com van venir aquí els estudis nous a Josep Pla per muntar-la aquí dalt, bueno, aquí vam tenir problema amb les gavines. És curiós, però van pujar els tècnics, obren per sortir a la terrassa i hi havia alguna gavina que va començar a cridar i al cap d'un moment hi havia un estol de gavines tan bèstia, atacant, que varen haver de fugir.
La primera cridava les altres, no?
Sí, els crits de la primera eren brutals i les altres van venir totes a reforçar i hi havia aquí, bueno, un núvol de gavines, no? I van deixar-ho refredar i l'endemà van tornar a pujar amb dos obrers en pal. I per si un cas, i van tornar a pujar i el mateix, la gavina aquella cridant brutal, i és que hi havia un pollet de gavina allà. I saps què van fer? Van agafar el pollet, el van tirar a la casa del costat i se'n van anar, perquè les gavines hi arribaven a atacar. I l'endemà, el tercer dia, van pujar i ja no hi havia res. O sigui, la gavina ja el devia haver reubicat i varen poder instal·lar la parabòlica i la resta de les antenes que estan a dalt amb la torre, no? Igual aquí davant, per pujar l'antena dalt, la parabòlica i les altres, es necessitava una grua grossa, més que res perquè havia de ser molt llarg el braç, no perquè pesés, perquè no pesa pas massa. I esclar, com vam demanar permís a l'Ajuntament per portar la grua aquí i fer-ho, ens deien que no podia ser, perquè aquí sota la plaça hi ha un pàrquing i que la grua pesa molt i que no aguantaria, que no podia ser, que era massa pes per fer-ho aquí. I llavors, com ho fem? Això serà impossible. I algú va veure que no tot és pàrquing, que aquí davant hi passa la Séquia Moner. Clar, la Séquia Moner està aïllada del pàrquing i té parets pròpies que són a les vores, amb la qual cosa és molt més consistent que la plaça en si. Llavors, posant unes fustes a terra per distribuir el pes, que no fos tot centrat en un lloc, va poder entrar la grua, que era molt grossa. I sí, sí, es va poder fer la instal·lació i ja està. I va trencar algun rajol d'aquests pel pes, que em va tocar pagar-lo a mi, bueno, a la ràdio, però es va fer i ja està, cap problema, però es va poder fer la instal·lació, sí.
Això mereixia un programa especial gairebé, sí. Retransmetre com pujava aquesta parabòlica. Sí, sí. Doncs són les històries, les batalletes de la ràdio que avui hem reviscut amb dos dels seus directors. Jaume Serra, moltíssimes gràcies.
Gràcies i felicitats a vosaltres i als que han passat d'alguna manera o altra pels 90 anys d'aquesta magnífica ràdio.
Jordi Jordà, sí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, felicitats pels 90 i espero que ens torneu a convidar quan celebreu el 100.
Batalletes de la ràdio amb Renfe. El teu tren.